Puente desmentir que es mantingués l'original de l'any 89. En tot cas, aquestes explicacions no convencen al Partit Popular, que de fet ja ha demanat o estan pensant demanar que comparegui Pedro Sánchez al Senat, on tenen majoria. I amb aquesta informació arribem a les 12:04. Més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Aprovats definitivament els comptes del Consell Insular de Menorca per aquest any gràcies a les bon de qualitat del president Adolfo Vilafranca, de l'abstenció de la consellera no adscrita Maite de Medrano, després del pacte entre PP i l'exrepresentant de Vox i tot i els vots en contra dels partits de l'oposició. També ha tirat endavant la modificació del conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el de Menorca per demanar assessorament als tècnics mallorquins en l'elaboració d'informes d'ordenació territorial de la nostra illa. Proposta que ha generat polèmica i crítiques tant de Més per Menorca com del PSOE a l'apuntar que el que cerca l'actual equip de govern és aconseguir informes favorables a la modificació del PTI que van presentar fa uns mesos i que no va aconseguir els vots favorables dels tècnics de Menorca. En la modificació d'aquest conveni aprovada avui, a més, els funcionaris de Mallorca que assessorin en les gestions que se'ls encomanin quedaran exclosos de responsabilitat patrimonial. Avui en parlarem.
Benvinguts al Dia Menorca.
Para surcar el mar, lejos de tierra firme y poder olvidar, echar.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. Avui és dilluns 26 de gener. Avui és el Dia Internacional de l'Energia Neta. És Dia Mundial de l'Educació Ambiental. Dia Internacional de la Duana i també és el Dia del Pescador.
Mis brazos, tu.
Des del Dia Menorca, sempre al costat dels pescadors artesanals de la nostra illa, una professió ancestral que fa que puguem gaudir de bon peix a la nostra gastronomia i que batallen com tot i la burocràcia, el mal temps, la manca de relleu generacional, la competència de les grans embarcacions, ells sempre, sempre amb bona cara.
Oír el carbón crepitar y las traviesas crujir, contar pueblos al pasar, una noche mágica.
I us hem de dir que també avui és el Dia Internacional del Community Manager, una de les professions més noves i amb més futur gràcies a el món digital. Aquí, en un programa de ràdio fet per boomers, fem el que podem amb les xarxes socials.
El que es denomina Housing First.
I l'expert és n'Axel Camarasa, això, claríssim. Què tal? Bon dia! Ai, que no se't sent.
Hola,
com
hola.
Estàs? Hola, hola, que no li has donat en el botó que tocava.
Community hacker.
Hacker. Idò, una professió que està en auge, perquè clar, anem tot el dia amb el món digital i les xarxes socials, nosaltres fem el que podem.
Però molt bé.
Tu com ho veus?
Jo ho veig molt bé.
Ho veus bé?
Ho fas
sí?
Bé, molt bé, les xarxes.
Mira,
ho portes
tenim,
tu, no, les xarxes
tenim
del dia?
Tenim Instagram, sí, les duc jo, les xarxes socials.
Ho fas molt bé.
Moltes gràcies.
Es que me atrapa. Ellos solo se caerán.
I si relleguem de noves tecnologies, aquí tenim un WhatsApp al Dia Menorca, tenim un telèfon, d'aquest no és telèfon fixe, com els dels principis de ràdio que fèiem, que telefonàvem en el telèfon fixe. Tenim un WhatsApp que si ens vols enviar el teu comentari, ho pots fer. Tenim el telèfon, sí?
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986. 986.
Idò, aquest és el nostre telèfon. Avui dilluns tenim tertúlia, així que si d'aquí una estona, escoltant-se tertúlia, tens ganes de fer-nos un comentari o una pregunteta, ens pots enviar un missatge. Avui, darrer primer ple del mes de gener del 2026, és el primer, no?
Primer, m'he liat,
mira aquestes coses de la improvisació. Avui pendents del ple del mes de gener que s'està celebrant a la sala de plens del Consell Insular de Menorca, debatrem algun dels punts de l'ordre del dia amb els nostres analistes que ja els tenim aquí. Avui ens acompanyarà la periodista Edurne Ayasto i l'exsecretari general del PP Menorca, en Salvador Botella, i atenció perquè avui som molt feliços perquè incorporam un nou tertulià, expert en matèria d'habitatge, l'arquitecte Enric Taltavull, que ha estat president de la delegació Menorca del Col·legi d'Arquitectes de Balears durant gairebé 10 anys. I també molt pendent d'esplès, Naxel Camarassa, que des de les 10 del matí duim tu i jo, ets auriculars ben posats per estar ben pendents del que passa a la sala de plens.
Sí, i una de les qüestions que s'han acordat fins al moment, perquè el plenari continua en marxa, és que el funcionari de Mallorca quedarà exclòs de qualsevol responsabilitat patrimonial quan elabori informes d'ordenació territorial de Menorca. El plenari ha aprovat avui aquesta modificació del conveni entre tots dos consells insulars, pel qual Menorca encomanarà assessorament i també l'elaboració d'informes tècnics al Consell de Mallorca. Una decisió que ha criticat l'oposició, que sospita que és una estratègia, diu, per desbloquejar els canvis al pla territorial insular que no han comptat fins ara amb l'aval dels tècnics de la casa. Sentim el socialista Eduardo Ropsi i també Esteve Barceló de Més per Menorca.
Qui firmi expedients que sospitam que seran molt litigiosos, molt complicats i amb molt darrere fons, se l'estarà jugant molt, 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 molt. No?
Des del moment que s'esclouen responsabilitats patrimonials derivades d'aquestes tasques d'assessorament, televisió d'informes, i aquests informes quina validesa tenen? És que no en tindran.
El conveni s'ha impulsat per fer front a les baixes laborals que hi ha actualment al departament. Amb tot, l'oposició apunta que la persona encarregada d'aquest expedient del Pla Territorial Insular s'ha ja reincorporat. És la primera vegada que s'externalitza a una altra administració aquestes tasques d'assessorament i de fer els informes. Núria Torrent és consellera d'Ordenació Territorial.
Què és el que els molesta tant? Que trobem solucions de gestió? Perquè sembla que això que els molesta és una solució legal que no s'havia fet mai i per això tal vegada els sorprèn. Nosaltres, amb les eines que ens dona la legislació, trobam aquesta solució i l'aplicam.
Té una durada prevista de 9 mesos, aquest conveni, que se pot prorrogar 9 mesos més. Més enllà del plenari, també és notícia que l'Hospital Mateu Orfila ha posat en marxa un programa per a pacients amb obesitat greu que s'han de sotmetre a una intervenció quirúrgica per perdre pes. Es tracta de sessions d'exercici físic centrades en el treball de força i entrenament de la capacitat aeròbica amb exercicis progressius, segurs i adaptats a la situació clínica de cada persona. L'objectiu és que puguin augmentar la massa muscular, millorar la capacitat cardiovascular i, en definitiva, guanyar capacitat funcional i qualitat de vida. Són dues sessions setmanals d'una hora cada una al Poliesportiu Municipal de Mo. Segons els professionals, arribar a la cirurgia en més bona forma física redueix les complicacions, accelera el postoperatori i la recuperació i també millora la qualitat de vida a llarg termini. El programa l'han dissenyat el doctor José María García, que és cirurgià bariàtric, i el doctor Fernando Salom, que és metge de l'esport i responsable del Gabinet de Medicina Esportiva del Consell. Sentim al doctor García.
El objetivo es llegar a la intervención quirúrgica a las mejores condiciones posibles, consolidar los hábitos saludables para que sean, sobre todo, sostenidos en el tiempo. Este programa entró en funcionamiento el pasado mes de septiembre. Durante 6 meses, los participantes realizan 2 sesiones semanales de 1 hora.
I avui també estem pendents del mal temps perquè ha provocat ja afectacions en el trànsit marítim. La mala mà ha fet que la naviliera baleària hagi cancel·lat la major part de l'operativa per avui de matí, tot i que el vaixell Abel Matutes, procedent de Barcelona i que ha fet escala al Codià, ha pogut entrar en el port de Mo. De fet, el port de Ciutadella roman tancat des d'ahir. Està previst que pugui recobrar la normalitat a partir de les 3 del capvespre. Tot i el temporal, poques incidències, només una hores d'ara, amb la inundació d'un establiment a Calambosc.
I d'aquestes seran les notícies. Nexcel tornarà en aquesta mateixa sintonia a les 2:30 amb aquestes i d'altres qüestions. Gràcies, company.
Que vagi bé.
Si passa qualque cosa important en Esplem, envies un
missatget.
Sí? O ens envies, no sé, el community manager, per allà on tu vulguis. Senyals de fum.
Un DM. Ara li diuen un DM.
Un DM. Espera, que ara m'ho expliques, ara m'ho expliques. Idò, mirem la previsió pel temps per la resta de la jornada. Avui tenim intervals de núvols en augment durant el dia. Previsió de cel cobert. A la nit tenim avís groc actiu en aquests moments per fenòmens costaners, per mort d'esforç vent de mestral amb ratxes d'entre 70 i 80 km hora i més de 100 km d'hora en els caps de Menorca. El termòmetre oscil·la entre els 10 graus de mínima i els 15 de màxima. I quan el rellotge marca les 12:14, nosaltres fem una aturada, tornem tot d'una amb sa tertúlia i ara m'expliques això del DM, Axel?
Seguiu amb nosaltres, ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca, fet a casa.
Les 12:17, entram en matèria. Ja tenim avui els nostres analistes, que us els present tot d'una banda. Com em cansaré per aquí, per la dreta, però posat a l'esquerra de sa taula. Salvador Botella, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Exsecretari general del PP Menorca, com va?
Pues molt bé, gràcies a Déu. Sí, sí,
fantàstic.
Sí,
escolta'm, fantàstic. Avui amb companyia diferent, eh?
Avui tenim amb companyia diferent i, a més, tota presencial.
I tota presencial, això és important. Deixaré en el nou pas final, eh? A veure, anirem a Edurne Llastri, com estàs? Molt bon dia, periodista.
Bon dia, molt bé.
I avui estem molt contents perquè donam la benvinguda a un nou analista aquí al Dia Menorca, que s'incorpora a la família de tertulians. N'Enric Taltavull, expresident de la Delegació Menorca del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears. Molt bon dia, benvingut, Enric.
Bon dia.
Un
plaer que m'hagueu convidat. I, bueno, estem fent edadisme actiu, no?
Us coneixeu tots tres.
Sí, a Menorca és difícil,
a Menorca,
no coneixer-se,
sí,
i a més a més.
I de Salvador, Enric, Edurne, Enric, fa anys, no? Que esteu més o manco per aquí i per allà.
Estem en la movida.
De l'actualitat menorquina. Ja li heu explicat amb aquests 2 minutets en Enric això de les tertúlies, com funcionen?
No, però hemos hablado de actualidad.
Bé, està, i de què xerràveu? Va, amb quina actualitat heu comentat?
Ho podemos decir?
Mira, jo tinc els temes preparats.
Pues rellaven de ser... Mira, imagina't el que rellaven. Rellaven de ser responsabilitat dels polítics en relació amb els sous per el que cobren, si val la pena o no, i com deriva això
en la qualitat dels polítics d'avui en dia.
Bon tema no per començar, i de vinga, bon tema per començar. Bueno, avui nosaltres estem molt pendents del ple que s'està celebrant el Consell Insular de Menorca amb alguns dels temes, i de, sí, sempre hi ha també en els pressupostos que just avui han estat aprovats definitivament amb els vots a favor de l'actual equip de govern del Partit Popular, gràcies al vot de qualitat del president Adolfo Vilafranca i amb l'abstenció de la consellera no adscrita Maite de Medrano, bueno, és un dels temes que sempre hi ha dins dels pressupostos, no? Aquest apartat per tots els funcionaris i per tota la gent que fa feina a sa, en aquest cas a màxima institució menorquina, però també en la resta d'ajuntaments de Menorca. I com anava aquest debat, Bam? Què dèieu?
Bueno, doncs pues mira, dèiem que sols no estan d'acord en la realitat social i per la responsabilitat que té. I curiosament, jo ara m'ha vingut a la ment que llegint el diari d'avui una petita notícia davant la bipolarització que hi ha avui en dia tan gran, el PP i el PSOE sí que s'han posat d'acord en el Senat per incrementar sous un 2%. Però és que això que semblarà un escàndol per més d'un ciutadà no és cap disbarat i verdaderament hi hauria que fer un replantejament del tema dels sous dels polítics. Perquè un senyor que gestiona 50 o 60 milions d'euros en l'any, com a Cesc Balla de Mó, no pot ser que tingui un sou de 2.000 o 2.500 euros nets. Això, verdaderament, és anar contra les lleis de desmarcat laboral i de més, i de la responsabilitat que té. I fa que no arribi a la política gent que hi hauria d'arribar i que amb aquestes circumstàncies no s'arriba. I, per tant, ens està duent a la situació política que tenim avui en dia, desgraciadament.
Bueno, no sé si és només un problema de sou, però sí que estàvem comentant la baixa qualitat de la discussió política avui en dia, no? És bastant lamentable una mica el nivell de debat i, clar, aquesta polarització és qui fa que no sigui massa fàcil que passi allò d'avui, no? Allò d'avui que hauria de ser una cosa freqüent, que els dos partits que representen el 80% dels votants de tot el país puguin pactar determinats temes importants, no? Cosa que no passa en aquests moments, però hauria de ser una tònica freqüent que permetés deixar de banda lectures esbiaixades de la realitat, com passa moltes vegades que un partit que no representa pràcticament ningú condiciona tot el desenvolupament legislatiu, no?
Mm-hmm. Edurne.
Jo me meto en el tema comunicació. Yo les decía literalmente, he hecho en falta Manolo Jaén. Tú eres muy joven, ¿no? Conocerías a Manolo Jaén, era un conseller del Partido Popular, muy lejos de las ideas que yo puedo tener, pero que era riguroso en su mensaje, ¿no? Él te explicaba con argumentos lo que quería, por qué lo quería, por qué lo pedían. Y teníamos a Joan López Casasnovas, a Tirso Pons. Yo no sé si es que se lo preparaban más o que tenían una mayor facilidad de palabra, pero daba gusto oírles. Y hoy en día la comunicación política es muy pobre, ¿eh? Bueno, se salvan muy poquitos.
Yo creo que, aparte de que daba gusto, había una preparación,
claro,
y había una ilusión
también,
que hoy por hoy
sí
se ha desvanecido y se ha convertido, y ahora me he pasado al castellano sin ningún problema, no tengo problema yo en aquest sentit, se ha desvanecido porque muchos la política también lo han convertido en un modus vivendi, y ese es el gran problema en que donde también yo, por ejemplo, soy, voy a decir un anatema casi. A mí el tema de las juventudes socialistas y las nuevas generaciones es algo que me horroriza, porque ver chicos que a los 16 años ya están a las órdenes del partido para ir subiendo el escalafón a la voz de su amo, para ir subiendo allí, es algo que me horroriza. Creo que a la política hay que llegar llorados y mamados, por decirlo de alguna manera, con lo que esto implica.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Hay que ir escalón por escalón para conocer bien lo que es la política, lo que es una administración, que además es muy complejo. Y la mayoría de la gente no sabemos. Yo hasta que no entré a trabajar en una administración, y eso que explicaba presupuestos y tal, como periodista, te cuesta entender esa rueda interna que todo lo ralentiza, además, cuando decimos rapidez, es que a veces no se puede rapidez, hay que seguir los protocolos. Y bueno, es gente al final que está como poco preparada. Pero es verdad que antes había un trabajo, para mí, viendo lo que hay ahora, me parece que antes había un trabajo previo, muy importante, de prepararse los temas, de prepararse su argumentario, y no coger el argumentario que te manda el partido por las mañanas y repetir, que esto es lo que hacen ahora la mayoría de ellos.
En el ple del Consell Insular, que està en marxa encara a primera hora, a les 10 del matí, que és des que he estat jo pendent, ara està el nostre company dels serveis informatius perquè segueix amb els diferents punts del dia. Clar, el primer punt ha estat justament l'aprovació definitiva del pressupost general del Consell Insular de Menorca, comptes aprovats amb els vots en contra de Més per Menorca i PSOE, i hem vist aquests rifirrafes, no?, que comentàvem en aquest tema i en un altre punt, que és aquest conveni aprovat amb la modificació tècnica per autoritzar la cooperació entre el Consell Insular de Mallorca i el de Menorca en assessorament de la gestió en ordenació territorial per part del Servei d'Arquitectes Superior i Tècnics de Mallorca. Aquí hi ha hagut un poc de crítiques per part dels partits de l'esquerra, perquè asseguren que aquesta mesura es pren per la modificació presentada per el Consell Insular de Menorca d'SPTI pendent d'aprovació, i que diuen que, de fet, Esteve Barceló, per exemple, de Més per Menorca, els hi ha dit que necessitaven un coach per posar-se d'acord entre ells en el mateix partit, i també crítiques per part d'Eduardo Ropsi, en el que diuen que no cal, que ells tenen suficient legitimitat per modificar SPTI i que ho han de fer amb les regles que regulen com ho han de fer i modificar el PTI amb els informes dels tècnics de Menorca, que no han estat favorables, en comptes d'anar a cercar els informes per part dels tècnics de Mallorca, cosa que, evidentment, des del Partit Popular i des de l'actual equip de govern han negat que fos aquesta modificació per concretar només per el PTI. Com ho veus tot plegat amb aquesta qüestió? Heu estat pendents de tota l'actualitat al front i al voltant de la modificació del PTI? Y Edurne Riu.
Es que esto se ha salido un poco de madre, porque pedir una colaboración, en principio no parece mal, pero claro, si luego miras los entresijos, y al parecer el PTI está ahí porque no ha conseguido que los técnicos en Menorca lo aprueben, pues claro, es una trampa. No es una colaboración, es un amigo Mallorca, ayúdame, que tengo que hacer una trampita y aquí no me dejan. És així? Jo no lo sé.
Com ho veus, Enric?
Bueno, aquest és un tema que ens toca molt de prop en els que tenim la professió d'arquitecte.
Clar, com a arquitecte és un tema que heu de conèixer, sí, i està sempre al dia.
Sí. I la llàstima és que tant d'abans com ara, pues, a lo millor les qüestions tècniques se passen a un segon lloc i hi ha molta influència política. Nosaltres, quan se va aprovar el darrer PTI, que el van aprovar les esquerres damunt el larguero, que diuen, no?, els 10 dies abans de les eleccions, pues, m'havien presentat un plec d'al·legacions d'unes 15 pàgines, de les quals la majoria van ser rebutjades, amb la qual cosa, pues, entenem que hi ha temes tècnics que serien millorables, francament millorables, en el PTI, altres que no han funcionat mai, com per exemple els hortals, que és una cosa que des del 2003 es volia legalitzar determinades edificacions al camp, però aquest procés no va tenir cap èxit. I, bueno, pues, els funcionaris pesen molt en qualsevol procés, no? De fet, per posar un paral·lelisme, el pont que les esquerres volien tirar a Rafal Rubí va tenir sempre l'informe en contra dels funcionaris de mobilitat i les esquerres no se van atrevir a donar aquesta passa que ha donat el PP diferents vegades ja. Podem dir que hi ha una certa tendència a que quan els funcionaris no els hi donen la solució que ells cerquen, pues, miren una altra banda, no? Ja va passar amb els plais de Viniancolla, que finalment acaben molt malament. Ha passat també en Rafal Rubí, on s'informe clau que ells manegen el va fer un expresident d'Icomos, que no és funcionari, evidentment, i, bueno, ja està passant ara amb el PTI, no? Vull dir que la dreta, diríem, que és més maniobrera, en aquest sentit, i quan dintre no té una resposta, la cerca fora. Per altra banda, pues, també s'hauria de valorar que els informes tècnics potser pesen moltíssim i poden ser suficients com per anul·lar una voluntat política que tampoc s'ha de menys tenir. Vull dir que jo crec que el PP té tot el dret a modificar el contingut del pla territorial. El que sí trobam a faltar és un procediment jurídicament correcte i que la participació estigui garantida en tot moment, no? Ja d'entrada, els tècnics que han estat acompanyant el procés no han estat elegits per concurs ni són gent que tingui tampoc una acreditació especial en quant a feines d'ordenació territorial, es dediquen a altres coses, evidentment són professionals competents, però bueno, no hi ha hagut una selecció prèvia i un PTI és un instrument prou important com perquè hi hagi una concurrència i es triï en el millor equip que haguera pogut ser el mateix que el d'abans, que era un equip reconegut a nivell internacional, vull dir que no, o un altre diferent, clar, si es volia anar cap a una altra solució urbanística, doncs podia ser un equip diferent, no? Però no hi ha hagut una contratació correcta en relació a la importància del tema, no? I això és de lamentar. Ara, que puguin fer els professionals de Palma, no ho sabem. També hi ha molts dubtes, jo he sentit comentaris jurídics de que és impossible exonerar de la responsabilitat patrimonial en aquests redactors, perquè això és una cosa inherent en el que redacta un document. Vull dir que això és com una trampa, potser, que se'ls fan els propis tècnics, que potser no se n'enteren, però ells seguiran tenint responsabilitat sobre el que firmen.
Sí, justament ara ens ho comentava, és una de les coses que estaven en el ple, que se'ls treu de responsabilitat, usos de responsabilitat patrimonial en els de les gestions que se'ls encomani. Per tant,
alguns aquí, juristes consideren que això no,
que això no és possible. Salvador.
Vamos a veure. Per se, que hi hagi una col·laboració entre institucions és algo positiu. Per se, que hi hagi una col·laboració entre institucions que permeti agilitzar la gestió de les administracions és algo positiu. El que hi ha és, i fa un moment Nedurne ratllava de quan demanem agilitat i a vegades no pot ser, ens condueix en el nucli important de la institució. Quin és? Que els polítics tenen una vessant que és una visió a curt plaç de 4 anys perquè necessiten arribar a les eleccions amb un tema resolt, com molt bé deia en Enric, si no, va modificant el PTI quan ja estaven convocats les eleccions en el larguero i en l'últim moment. Davant d'això, quin és el problema verdader? Pues que projectes d'aquesta importància com el PTI no tindrien que ser fruit d'una iniciativa de les esquerres o de les dretes, sinó d'una labor consensuada de visió a llarg plaç i que no estigués condicionada per el temps d'un mandat, sinó que es pogués tramitar en 2 o en 3 mandats, sense que això signifiqués bandades cap a dretes i cap a esquerres, i evitaríem moltíssims problemes, tindríem una visió molt més garantista i molt més al futur, i que probablement, a més, contribuiria a pacificar la societat i el debat polític.
Però això desgraciadament, és ciència-ficció.
Efectivament, és el que iba a dir. Desgraciadament, en la situació actual de polarització, esto ya no es una utopía, ya me atrevo a decir que es imposible, pero hay que empezar a reconducir el tema, porque si no esto nos va a llevar a situaciones muchísimo más graves que las únicamente urbanísticas. Nos va a llevar a temas sociales, de conflictividad social, y no sabemos dónde podemos terminar.
Clar, a més estem en any preelectoral, per tant, l'altre dia va estar aquí el president del Consell Insular de Menorca, en Adolfo Vilafranca, el divendres va estar en el programa, llavors li demanava per el PTI, en aquest primer trimestre de 2026, serà quan ells en principi diuen que se quedaria ja aprovada la modificació, que al final estem en any preelectoral, l'any que ve ja hi ha eleccions.
Fa un parell d'anys que ho estan anunciant. Jo, des de fora no s'entén quan van dir que tocarien 4 cosetes, que hagin estat tant de temps, francament. I, bueno, supos que els ha costat també aconseguir els informes que volien, tot això ha retardat el procés i tal, no? Però no sé què estan
fent. Jo recordo que fue ja con Tadeo de presidente, que se dijo que se iba a cambiar el PTI, todavía no se ha cambiado.
No, o sea, Tadeo lo intentó y después...
Hizo una moratoria.
Y después con la izquierda y bueno, hubo una modificación.
Sí, pero...
El 2006 se modificó.
Pero exactamente, en fin, lo mismo, es esto. Por falta de una
sentido,
visión a largo
la verdad,
plazo.
Sí. Sí, pero es muy difícil que lleguen a acuerdos porque la izquierda y la derecha tienen, en general, tienen dos conceptos de Menorca muy diferentes. Entonces, llegar a acuerdos supone algo que los políticos hoy en día no hacen, que es, yo me siento contigo, yo voy a ceder aquí, tú vas a ceder aquí, vamos a arreglar esto, y esto no se hace. Y es un desastre porque la política es eso. Precisamente, es llegar a consensos, llegar a acuerdos, es el arte de debatir, ceder y llegar a acuerdos que son buenos para todos los que vivimos en la isla. Y esto, bueno, és ciència ficció.
De fet, hi ha molts projectes que tenim per posar d'exemple, no?, amb aquestes dues visions de Menorca en quant a territori, el PTI, la rotonda a doble nivell del pont de Rafal Rubí, que també fa anys i fa anys que el tenim a mig construir, i d'altres temes que veiem en matèria d'habitatge, ja que tenim també avui en Enric per aquí, totes aquestes qüestions que tenim amb l'emergència habitacional. Clar, també aquí, en el PTI, hi ha certes qüestions que poden ser beneficioses, o què n'opines, Enric, de la qüestió de les mesures que s'estan posant damunt de la taula per tal de fer front a la emergència d'habitatges aquí a la nostra illa?
Bueno, és un tema moltíssim complex, que té molts de factors. Vull dir que ara ha pres unes iniciatives que jo crec que són positives el govern del PP en quant a les darreres disposicions, concretament la llei 3 del 2024, em sembla que és, i les que han vingut després, no?, de mesures urgents per temes d'habitatge. No és una normativa que amb el seu conjunt sigui fàcil de tirar endavant. Hi ha algunes mesures molt discutides, com ets aixecar un pis més a determinades illes urbanes, que això no funciona, però n'hi ha d'altres que sí, que poden funcionar. El que passa que està en un entorn social i econòmic molt complex, perquè des de la guerra d'Ucraïna els costos de construcció han pujat un 30 o un 50%, clar, es pugen els salaris, la construcció es fa amb uns sistemes molt artesanals a Espanya. Jo crec que de cara a futur s'haurà d'estandarditzar més i fer més construcció prefabricada per estalviar costos i reduir terminis d'execució, també. Per altra banda, els bancs no concedeixen els crèdits amb la mateixa alegria que ho feien el 2007, quan després hi ha hagut molt de desnonaments degut a lo fàcil que havia estat aconseguir un crèdit, no? Però, bueno, també hi ha aquest debat entre mesures regulatòries per cosificar una mica o com constrenyir el mercat i les mesures més liberals. Bueno, aquí van tenir el ponent aquest ultraliberal que va venir en la festa de Sant Antoni,
Marcos de Quinto,
que estava en la posició absolutament contrària, no? Però és cert que hi ha un debat interessant, perquè sense la confluència de la iniciativa privada, l'administració, jo crec que és incapaç de construir tantes vivendes com es necessiten, i per tant s'ha d'arribar a un cert equilibri que permeti que el mercat s'activi i a la vegada, pues, intentar reduir costos i la gent que realment s'ho meresqui, perquè potser ens estem acostumant a una societat molt bonificada i molt subsidiada, pues, que la gent que s'ha realment s'ho meresqui, pues, que tingui una facilitat per arribar a una vivenda, no? També hi ha solucions noves, com són les cooperatives d'habitatge i les cessions d'ús, o sigui que ja s'ha de deixar de pensar que un serà propietari d'una vivenda perquè allò és un pla de jubilació estupendo, no?, que és el de fa anys. Però, clar, si l'administració cedeix un terreny per un termini de 75 anys, per exemple, i admet que la gent amb una reducció de costos perquè no pagues terreny tingui una vivenda més econòmica allà, doncs això són solucions noves que són molt vàlides, no? Hi ha tota una sèrie de coses que es poden fer.
Salvador, que bueno, crec que volies dir més coses també antes de que fes la pregunta.
No. Jo coincideixo totalment amb l'Enric amb un tema, que és que l'administració, sigui d'escola política que sigui, és incapaç de resoldre el problema de la vivienda per elles tota sola, i deixar-lo únicament a mans de la iniciativa privada també seria un greu error. Per tant, està clar que han de jugar a les dobles vessants de l'administració pública, que posi vivenda assequible per la gent verdaderament necessitada, però tampoc caiguent amb el parany de subsidi aquest, a on qualsevol tingui drets i pocs deures. Això no pot ser. Ara, per altra banda, tinc que dir que d'alguna manera ens enfrontam a un problema més greu. És a dir, Menorca avui per avui està en els 90.000 habitants, 90-100.000, tenim falta de mà d'obra, no volem tancar mos i sabem que d'alguna manera la immigració és necessària perquè necessitem més mà d'obra, el qual vol dir encara més gent, i amb uns recursos que són els que són en quant a amb aigua, per exemple, però amb territori també. I això com es resol? És a dir, o ocupant territori o agafant alçada, però verdaderament, si no, el volumen de Menorca és el que és. Llavors, si no, que caim amb el tema del decreixement, que jo crec que també és un greu error perquè no hi podem anar, però llavors algú haurem de sacrificar. O hem d'estar dispostos a admetre que les ciutats hauran de ser més altes, amb la qual cosa això tampoc no és que sigui una qualitat de vida, sinó que estem convertint amb els famosos pisos, no diré que caiguem com el Japó, que quasi són lliteres i poca cosa més, però si no, haurem de consumir territori. O sigui que estem amb una verdadera cruïlla en aquests moments de difícil solució.
Perdó, només un apunt.
I tant.
El que sí passa ara és que el PTI, tal com va quedar en la darrera aprovació, dona unes densitats baixíssimes d'habitatge, molt inferiors a el que veiem en els creixements urbans que s'han fet fins ara. I això em sembla que és un error. Sí.
Es uno de los temas a solucionar, porque yo estoy de acuerdo que solo la iniciativa privada no va a solucionar esto y solo las instituciones tampoco. La colaboración en este caso es imprescindible. Pero no se trata solo de, ojalá tuviera yo la solución, no se trata solo de construir más viviendas, sino de coger viviendas vacías y aprovecharlas, de coger edificios vacíos y aprovecharlos también. Yo recuerdo la alcaldesa de San Luis que decía, yo haría pisos en Satanca. Yo critiqué mucho la compra de Satanca porque no veía qué, la verdad. El puesto de turismo resulta que se va a comprar un edificio que está ahí en medio, que no se sabe muy bien para qué, que al final, no, cosas culturales, para mí no tiene ningún sentido, pero se ve que no se puede. Pues igual si se cambia la normativa y se pueden hacer pisos, y aunque sean pisos pequeños de una o dos habitaciones, no sé, y luego, claro, está el coste de mano de obra, de materiales, que esto ha subido una barbaridad y claro, esto hace que los pisos para mucha gente no sean, es impensable. El diario daba un titular que a mí me pareció un poco así, porque solo el 9% de los menores de 30 años, oye, yo con menos de 30 años ni pensaba en comprarme un piso. O sea, es que ni me pasaba por la cabeza, iba de alquiler, lo compré que tenía casi 40 y con una hipoteca de 30 años. O sea que, claro, porque era lo que se podía, pero es verdad que era más fácil también trabajar con los bancos. Pero yo creo que la solución está en muchas actuaciones que se vayan apoyando unas a otras para conseguir pisos, aunque sean pequeños, pero más baratos, porque al final una pareja puede vivir en un piso de dos habitaciones tranquilamente y muy bien. Yo vivía en uno de 30 metros cuadrados en Donosti y la verdad fui muy feliz allí, así que y creo que se pueden hacer cosas, y si hay que subir alturas, que se suban, porque al final se trata, no se trata tanto de ay qué feo, como que la gente tenga una vivienda. Y los extranjeros nos están comiendo la isla, se lo están llevando. Claro, són els únics que poden pagar aquests preus.
De fet, a Sant Lluís, que xerraves justament de Sant Lluís, hi ha un tant per cent molt elevat de residències en totes les urbanitzacions de costa, que al final són comprades per persones d'un nivell adquisitiu alt, que venen de fora, que no són cases que estan... Llavors, clar, hi ha una manca d'habitatge que la Sabalesa està intentant veure si pot fer aquest canvi d'usos justament a Satanca per convertir-ho en habitatge.
I estaria molt bien.
Perquè, clar, totes les cases que hi ha a la costa són per un altre tipus de persona, no tant per les famílies que puguem cercar o que necessitin un pis, una casa, amb un preu assequible.
Però que los ayuntamientos ahora les ha dado por comprar para hacer auditorios, teatros, que está muy bien, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de la cultura, todo lo contrario, pero es que tenemos un teatro en cada pueblo, a 2 kilómetros. Entonces, claro, prioricemos la gente, las personas primero, y si las personas lo que necesitan es una vivienda asequible y digna, pues apostemos por esto y vayamos al teatro a 2 kilómetros, que no pasa nada.
Sí, no tan sols és que tots tinguin un teatre i un poliesportiu, sinó que després hi ha el problema del manteniment, perquè és molt fàcil i tothom es penja medalles fent coses noves que et pots vendre i... però no amb el manteniment, i ara està enrallant i no vull aprofitar perquè, per exemple, amb els temes de manteniment d'infraestructures com les ferroviàries en aquest moment, sinó en tot en general, és a dir, l'administració és molt falaguera per comprar qualsevol cosa, per inaugurar coses, però sense tenir en compte la capacitat d'administració. És com un qui diu, me compraré un barco de 500.000 euros. Tu que és conscient del que val mantenir aquest barco, que el podràs mantenir, no és que el puguis comprar. Doncs l'administració hauria de fer exactament igual i hauria de tenir eines regulatòries que li impediguessin fer això, perquè si no, verdaderament, ara passa per aquí un cas similar. La dichosa Sala Augusta de Mó, que fa anys infinits que està allà, que és un edifici que no té cap interès arquitectònic de cap tipus. No seria molt més fàcil avui per avui reconvertir-lo, fer un bloc de pisos en el centre de Mó, petits, que no ara voler fer allà un local d'entitats, mentre a més faran algo que és molt necessari, que és un conservatori que està precari en el claustre des de fa 30 anys, si no vaig errat, des de l'època que jo era l'Ajuntament, i en Quico i més, en Arturo. És a dir, però han de deixar de voler tenir tot, i si no fer-ho amb un cert raonament, que en aquest moment és com que un ajuntament ho té, una sala polivalent jo també la tinc que tenir, com que tenc un poliesportiu jo també la tinc que tenir. Hem de racionalitzar les coses i hem de mancomunar coses, i això és algo que a Menorca a vegades, de tan petits que som, encara ens tornem més petits perquè ens tornem més individualistes, quan moltes coses amb una visió des de la península dirien, però què m'està dient vostè de que tingui, i perdó perquè no vull ofendre ningú, un segon hospital, diguem a Ciutadella o a Mó, perquè 40 quilòmetres fa ganes de riure's el que ha de tardar qualsevol ciutadà per travessar una part de Barcelona per anar al seu centre hospitalari. I nosaltres tot d'una reclamam. Aquí i aquí també hem de tenir, i de tot hem de tenir. I això és perquè han anat ratllant a un minifundi municipalista que verdament estan caigant en l'absurd, i a més, propiciat a vegades inclús pels mitjans de comunicació, que també ho dinamisen en això i fa que el ciutadà s'apunti en aquesta carrera, quan verdaderament el que haurien de fer és ser assenyats i de ballar un poc el llistó en aquest sentit.
Sí, en quant a individualisme, hi ha coses curioses, com per exemple, si tu vols aparcar el teu cotxe a Ciutadella, no pots emprar l'aplicació de pàrquing que tenen a Mó.
Sí, és un altre diferent.
O sigui, hem pensat a nivell localíssim, perquè bueno, se suposa que a vegades ens movem de poble, no? No sé.
Siempre, siempre. Sí. Esto es un problema aquí en Menorca. cuando vienes de fuera lo ves más, porque yo siempre explicaba, yo cogía dos autobuses para ir a entrenar al polideportivo y aquí se quejan los de Escastell porque tienen que venir a Mahona a la piscina, pero si son 2 kilómetros, es que no es otra noción del tiempo. Es como lo de preparar la maleta que nos vamos a Ciutadella de paseo, ¿no? Claro, yo al principio era como voy a poner la mochila en el coche por si acaso porque voy a Ciutadella y aquello. Claro, es difícil de entender, pero es verdad que tenemos otra visión del tiempo y del espacio aquí. Pero, por ejemplo, en Mahón, la Sala Augusta y la nave de SEAT, y ahora han comprado Sant Antoni, todo para actividades de entidades, culturales, sociales...
Sant Antoni, si me permites, y lo ha hecho Héctor Pons, pero... tengo que decir que no me parece una mala opción en tanto en cuanto era algo que era de la Fundación Sa Nostra,
sí.
Que cuando Sa Nostra desapareció porque fue absorbida por Caja del Mediterráneo, después Bancaja y después La Caixa, ya llegamos a un acuerdo en el tiempo que yo estaba en el ayuntamiento para poder seguir gestionándola, y es una sala de exposiciones y de cultura que está en utilidad y está operativa, sí. Y por lo tanto está bien.
Y además ahora, está muy bien por el
muy
tamaño.
Muy bien ubicada
también.
Y todo. Sí. O sea que eso, y además patrimonialmente tiene un valor arquitectónico que creo que habría que mantenerlo. Ahora lo de la SEAT y lo de Sala Augusta y algunos otros que podríamos decir, pues es, y yo apunto esto, yo compro,
sí, pero luego
sin,
no sabes qué hacer
sin
con
una
ellos.
Programación,
claro, entonces, bueno, necesitamos viviendas, hagamos viviendas, compremos, pero para hacer viviendas, no para hacer cosas que al final se multiplican y no se sabe muy bien en qué se usa. De hecho, no se usa en nada. No,
perdona, pero yo te diré así, porque cada vez que se gestiona, que se crea un nuevo organismo de este tipo, de una sala cultural, representa que hay un montón de subsidios, subvenciones y más gente dependiendo del gobierno de turno. Entonces volvemos a caer en esta dinámica del subsidio y de la compra de voluntades que no tienen capacidad de autogeneración y de subsistencia, sino que están dependiendo del poder político de turno. Y esta es la dinámica en la que nos estamos moviendo en estos momentos.
Enric.
No sé, hi ha molt de funcionaris, realment, sí. M'agradaria, a part dels turistes per metro quadrat o per habitant, pues, estaria bé comptabilitzar quant de funcionaris tenim per habitant i veure si ho podem mantenir o no ho podem mantenir, no? I és cert, Mo té 3 sales d'exposicions, de Can Oliver, té la sala d'audiències del Carme, té Sant Antoni, no sabem si encara... em farà falta una mesa en els tallers de SEAT, que a més allà hi ha un debat interessant, i és que el pla general preveu que s'ha de tirar la part que sobresurt de l'edifici estrany aquest que es va fer sense tenir un carrer davant, allà davant del Carme, i l'Ajuntament crec que, clar, té la propietat ara i li interessa mantenir tot, no sé. Però no sabem per què, tampoc. Fa 7 anys que es va comprar i està aturat allà, no sé.
Jo faré una pregunta. L'Ajuntament que exigirà el certificat de manteniment dels immobles, passaran? S'anava de ser el certificat aquest? O haurà de prendre mesures? Perquè ja està bé de que les institucions exigeixin als ciutadans coses que ells després no compleixen en les seves pròpies propietats o immobles. I l'Ajuntament de Mo, antes de treballar a demanar un sol certificat d'aquests a qualsevol ciutadà, el primer que hauria de dir, jo he complert en tots els meus edificis municipals, ho he passat i ho tinc en regla. Però serà molt bo de fer exigint als ciutadans el que després no s'apliquen ells mateixos.
Hi ha tants dubtes que tenim també totes que vivim a Mo, perquè jo també he rebut la carta, l'altre dia Néctor Pons també ens ho va comentar, són 8.500 propietaris de cases amb més de 30 anys d'antiguitat que hem de fer aquest informe tècnic per veure l'estat de les cases. N'Enric ens pot explicar com ho hem de fer, això?
Bueno, no és complicat, però jo fent així nombres crec que potser hi pot haver entre arquitectes, aparelladors, enginyers o algo així, que hi pot haver 300 tècnics habilitats per fer aquest informe, i si són 9.000 cases, d'aquí a maig no crec que cada un pugui fer una mitjana de 300 informes, no? Vull dir que...
D'aquí, de moment, els números ja no quadren, no?
No quadra.
I l'Ajuntament té capacitat d'absorció després de rebre tot això?
Aquesta és una altra, perquè precisament el Departament d'Urbanisme fa anys que funciona malament, allà pitjor funciona és en els ajuntaments més grans, en els de Moi, en els de
Ciutadella. No? Sí, Enric, cada vegada que la necessitem ratllar de burocràcia i de lentitud és el que sempre telefonem, perquè realment és, en allà es queda tot aturat i hi ha fins a 2 anys no? de, o sí, més d'acumulació. Sí.
De tots mals. Bueno, pues es va parlar, de fet, el Consell ha habilitat, crec que 3 entitats de control tècnic que podrien desatascar el tema de les llicències, però aquí venen les pròpies gelosies dels funcionaris i els dubtes de si un externalitzat servei serà el mateix que tenir-lo a dintre, no sé. Vull dir que això, els ajuntaments mateixos ho estan retardant molt i encara que no són capaços de resoldre el problema per ells mateixos en un termini adequat, pues, tenen moltes recances a treure-ho fora, també. Vull dir que això està atascat.
Però els funcionaris, no els ajuntaments
claro,
políticos, los, digamos, sinó els propis bueno, funcionaris són els que ponen sí, pegas claro. i que vengan des de fuera, quan
sí, sí.
la veritat és es que esperar hasta 2 anys para que te den una licencia
sí, sí.
es bueno, es que yo creo que es anticonstitucional.
No tiene razón de ser. O sea, claro. Nosotros hemos contabilizado en Mahón y en Ciudadela el número de informes que hacían los funcionarios de nivel superior y bueno, resulta que els hi surt una mitjana de 1 o 2 informes per setmana. Això ho donessin a una empresa externa seria el que faria en un dia o un migdia qualsevol persona dins d'una empresa externa. No?
Jo me declaro fervent partidari d'externalitzar serveis, però curiosament l'Ajuntament de Moa va totalment a la contra i ara, suposo que per pressions d'ara Moa, a més, perquè me consta que era així, ara s'estan replantejant a internalitzar una altra vegada el sistema de recaudació. Jo crec que és un error, creixerà una vegada més i a la llarga en serà molt menys operatius. És cert que l'externalització mos pot dur a situacions verdaderament sangrantes, com és el tema de la sanitat a Madrid i coses d'aquestes, que també, és a dir, d'un extrem a l'altre, doncs no anem bé. Però el fet de la internalització i de que l'administració vagi fent, crec que es demostra de que no té l'agilitat d'una empresa privada i que, per tant, hi hauria que externalitzar serveis molt més.
Darrer minutet.
No és lo mismo lo de externalitzar servicios sociales como la sanidad a este tipo de servicios que, además, la administración no está cubriendo como toca. Entonces, a mí no me parece mal externalizarlo. Hay una normativa que todo arquitecto, todo ingeniero tiene que seguir y da lo mismo si eres un funcionario como si estás, si vienes de fuera, ¿no?
Moltes gràcies als tres, perquè se mos ha acabat el temps. Aixalat, Enric.
Molt divertit.
Sí?
I no m'ho embarà gaire.
I no, va anar beníssim, Idò, quan vulguis, aquí estarem. Moltes gràcies a tots tres, Edurne, Enric, Salvador, que acaba de passar un feliç dilluns i encara millor setmana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, igualment.
Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a 1 del migdia.
El dia Menorca, fet a casa.
Abans d'acabar, com sempre, un darrer apunt cultural. Avui vull recomanar els concerts Sons de la Belle Époque a càrrec de sa violoncel·lista, no ho diré bé, violoncel·lista, que sí que ho he dit bé ara, i d'on Eva Arderius i el pianista Miquel Ortega a les 8 de Busquet a la sala d'actes del Seminari de Ciutadella. I nosaltres tornem demà, família, com sempre us esperam aquí a Ivetres Ràdio a partir de les 12, després del butlletí. Una forta salutació i una abraçada de part de tot l'equip del Dia Menorca. Fins demà!